Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Eren 2:15 del matí del dia 6 de febrer de 2024 quan els bombers van rebre l'avís que un bloc de 5 pisos al carrer Canigó de Badalona, el número 9 en concret, s'havia esfondrat per dins, des del forjat fins als baixos. Els presagis no eren bons i unes hores després es van complir els pitjors pronòstics. 3 persones hi van morir. Arran de l'esfondrament es van revisar estructures dels edificis colindants d'una illa de 22 blocs i es van fer desallotjaments preventius. Bona tarda, soc Carlos Lozada i un any després els veïns dels blocs 7 i 9 d'aquest carrer, el carrer Canigó, encara no han pogut tornar a casa seva. Ens han explicat que es troben desemparats i que molts no poden assumir els costos que suposa fer una reparació integral de tot l'edifici. Des de l'Ajuntament de Badalona asseguren que han destinat 1 milió d'euros i que els han redactat a tots els veïns un projecte constructiu per als reforços estructurals de tot el bloc. Mentrestant, l'Institut Català de Finances estudia opcions per poder finançar aquesta rehabilitació amb tots els totes les parts, ha parlat la Yolanda Canales.
És el que denuncia un d'aquests veïns afectats, el David Enric, que és propietari d'un pis al bloc número 7 del carrer Canigó. Ja des del moment de l'esfondrament es va apuntar la debilitat de l'estructura com a responsable. I, de fet, dels 420 pisos que es van revisar, un 75% del total van haver de ser apuntalats, tot i que, mica en mica, els seus propietaris van poder tornar a casa, excepte el dels 2 blocs afectats que necessiten una reforma integral per poder viure-hi amb seguretat. Però això, evidentment, té un cost. Es calcula que de mitjana oscil·la entre els 20.000 i els 25.000 euros per veí. El problema, com diu el David, és que molts no poden assumir aquest cost i és necessari que tothom pagui per poder executar el projecte. Assegura que les negociacions amb les entitats financeres són dures i denuncia que les administracions els han deixat sols.
Estem demanant el que vam prometre al seu dia, que va ser mirarem préstecs a crèdit a interès zero o interès tou, i al final no, d'això no tenim res. Al principi van venir moltes autoritats, però ara estem molt sols.
Però des de l'Ajuntament de Badalona defensa que sempre han estat al costat dels veïns. El tinent d'alcalde de territori, Dani Gràcia, diu que el consistori no té capacitat per assumir crèdits o subvencions per a 21 comunitats amb obres pendents. Hi ha converses, diu, amb l'Institut Català de Finances. En tot cas, ha recordat que l'Ajuntament ha destinat 1 milió d'euros per a la diagnosi d'urgència, pels apuntalaments provisionals o pel projecte constructiu per al reforç estructural dels edificis que ho necessiten. Ara, efectivament, es tracta de fer les obres i per això estan negociant amb la Generalitat que faciliti crèdits tous. Ha destacat que hi ha una millor disposició del govern actual, a diferència de l'executiu encapçalat per Pere Aragonès.
La Generalitat de Catalunya va tancar la porta a aquestes línies de subvenció i actualment ens trobem demanant que s'habilitin unes línies de finançament de crèdits tous a través de l'Institut Català de Finances. He de dir que la recepció de l'actual Conselleria de Territori és molt diferent a l'anterior i que s'està estudiant la situació per intentar oferir aquests crèdits tous.
Gràcia també ha explicat que en el darrer any s'ha estat especialment sensible i s'han fet revisions exhaustives de finques que no passaven la inspecció tècnica d'edificis, però no s'han trobat situacions semblants als forjats com les dels habitatges del carrer Canigó.
Gràcies, Yolanda. 100 minuts, 2:43, obrim ja l'àrea de serveis. Parlem del temps. Al final d'aquesta setmana vindrà marcat per un canvi de temps. Divendres al matí, demà divendres, els núvols aniran a més a tot arreu i a partir de mig matí arribaran els primers ruixats de manera dispersa en punts de la costa i també del prelitoral. A la tarda s'estendran cap a la resta de Catalunya i es faran més intenses i més generalitzades. La pluja i la neu arribaran a tota Catalunya. La cota de neu es mourà entre els 1.000 i els 1.200 metres. Les temperatures baixaran a tot arreu, sobretot menys a les comarques de Lleida, concretament al Pla de Lleida. Situació a la xarxa viària amb Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Bona tarda. Aquesta hora destacar un accident a la C-17 a Gurb. Talla un carril en sentit Barcelona, provoca un quilòmetre de cua en aquest punt. També complicacions a l'autopista AP2 a Parada Santa Maria per unes obres que tallen la sortida 10. Destacar també cues encara a la zona del Baix Llobregat per unes obres que hi ha a la C-245 entre Cornellà i Sant Boi en sentit Castelldefels. Afecten també l'enllaç des de l'autovia 2 cap a aquesta C-245. I també, per últim, comentar-vos que hi ha boira a l'A2 entre Soses i Golmés i que cal extremar la precaució en aquest tram. De moment és tot, estigat a trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Era molt i molt clar que jo tenia la raó i no els ocupes. Així s'ha expressat el Jordi Riera, el veí de Girona, que li van ocupar la casa seva amb la mirada complaciva contemplativa de la policia municipal, que fins i tot el van advertir que podria ser detingut si no deixava tranquils els ocupes. El Jordi va portar el tema als jutjats, que li han donat finalment la raó. Els ocupes, un grup d'homes no pas vulnerables, ja han estat desallotjats i el Jordi ha pogut recuperar casa seva. Aquesta bona notícia coincideix amb una altra, també de caire positiu, i també a Girona. Els jutges de l'Audiència Provincial Gironina han arribat a un acord per facilitar el desnonament exprés durant les primeres hores d'ocupació i també que els propietaris puguin tallar els subministraments. Yolanda Canales, per quina de les dues bones notícies vols començar?
Doncs comencem per la del Jordi, a qui el jutjat d'instrucció número 4 de Girona li ha donat la raó i ha aconseguit recuperar la seva vivenda. Aquest dimecres, de fet, el desallotjament s'ha fet efectiu. A la sentència es deixa clar que la família del Jordi era la propietària legítima de la casa i que els ocupants no tenien cap dret sobre la finca. A ells, els ocupes, se'ls ha condemnat a una multa per usurpació. Per cert, durant la vista, la fiscalia va qüestionar l'actuació de la policia, primer, perquè no hi havia cap protocol d'actuació, i segon, perquè van acabar afavorint els ocupes, que de fet es van poder quedar a la casa del Jordi. Ell està feliç perquè ha pogut recuperar casa seva i, per sort, el procés ha estat ràpid. Ara diu que vol passar pàgina perquè el procés ha estat dur i ha suposat un desgast important. Ara bé, deixa clar que els polítics s'han de posar les piles i han de canviar les lleis perquè els desallotjaments siguin més ràpids. En aquest sentit, troba un pas important que els jutges del penal de l'Audiència de Girona hagin autoritzat desallotjaments exprés sense ordre judicial.
Veiem que hi ha molta més rapidesa i molta més actuació per part dels propis jutges, que sempre se'ls acusa d'anar a poc i espentes, que no pas de la pròpia política, que al final es hauria de passar una mica davant perquè la llei s'adequés al que és el sentit comú. Sigui pel nostre cas o sigui perquè és una cosa que ja tingui sempre vist a fer, és una cosa que celebrem molt. I l'únic que podem lamentar és que en el nostre cas doncs la policia durant la seva actuació no seguís aquest protocol, perquè així ens haguéssim espatllat uns maldecaps.
Ja fèiem referència a l'altra notícia important. Efectivament, els jutges de les seccions penals de l'Audiència de Girona han acordat que en la mesura del possible, abans no passin 24 hores de l'ocupació, la policia pot i ha de desallotjar els ocupants sense el consentiment del jutjat. Ho explicava en declaracions a l'ACN el magistrat de la secció quarta de l'Audiència, Víctor Correas.
Nosaltres no estem avalant desallotjaments exprés, perquè el que estem avalant nosaltres és que no es permeti l'allotjament. És a dir, nosaltres el que estem dient és, escolti, vostè pot impedir que la gent entri i s'instal·li. Això és el que estem dient. Nosaltres no estem dient qui ja estigui instal·lat que vagi la policia i el tregui. No, si està instal·lat és feina judicial i ens comprometem a fer-la de pressa i de forma correcta i amb uns criteris que tothom consideri previsibles per saber de què estem parlant.
L'acord que s'ha fet arribar als col·legis d'advocats i als jutjats d'instrucció de la província també aconsella tramitar els procediments per delictes lleus d'usurpació de béns immobles a través del procediment immediat com a judici ràpid.
Bona iniciativa, doncs, dels jutjats gironins. Esperem que això sigui també el reflexe per altres audiències provincials, Tarragona, la de Lleida i també la de Barcelona. Finalment, el Ministeri d'Hisenda prorroga els mòduls en el transport per aquest any amb l'ampliació de la facturació a 125.000 euros. La incertesa política de la llei Òmnibus va deixar sense efecte els mòduls per transportistes que, finalment, davant la pressió del sector que anunciava mobilitzacions, s'han prorrogat. El sector del transport, empreses i treballadors que ja afronten nombrosos desafiaments en terme de costos, operatiu, regulació i pressió fiscal, ha pogut superar una nova barrera que podria suposar la sortida de molts autònoms del mercat. Aquesta preocupació en els últims dies ens porta avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra, a informar d'un sector clau en el transport de mercaderies i de conèixer de primera mà la seva problemàtica. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Aquest matí, darrere en COPE Catalunya i Andorra, Antoni Ruiz, que és xofer autònom de 54 anys, lamentant l'actual incertesa i considera que l'actual sistema fiscal perjudica i molt a tots els autònoms. Explica'm, Sergi.
Sí, perquè l'anunci d'Hisenda parla de que a les pròximes setmanes es tramitarà el decret llei que restableixi la pròrroga del límit de facturació de 125.000 euros establert en l'exercici anterior. Això sí, aquest anunci no concreta quan hi haurà la necessària tramitació al Congrés dels Diputats. Per aquest motiu, Antonio Ruiz parla de que ara toca esperar.
Però a hores d'ara, aquest real decret encara no s'ha aprovat.
D'acord.
El Congrés dels Diputats ho ha d'aprovar i entenc que s'ha de publicar en el BOE i fins que això no estigui 100% aprovat, no podem dir el seguiment lligat.
Si el Reial en decreta finalment no s'aprovés, es tornaria als límits del 2015. 125.000 euros anuals pels autònoms que vinguin directament a particulars i 75.000 euros pels que facturen a empreses. Antoni Ruiz s'ha queixat a COPE Catalunya del sistema estructural de la fiscalitat. Considera que s'ha de millorar perquè penalitza els petits transportistes.
Els que estem a mòduls, doncs, ens representa perdre un tant per cent important de la facturació.
Clar.
Estem parlant d'aproximadament un 20%.
Ostres!
A més, llavors també la declaració de renda canvia.
Carai!
I el govern s'emporta a prop del 20% del benefici. Perquè, clar, no és el mateix un petit transportista com jo, que tinc dos petits camions sense cap software, fins, per exemple, el que en tingui 5 o en pugui tenir 6, a una gran logística que té una flota de 200 camions.
La intenció d'Hisenda és que aquest sigui l'últim any perquè els treballadors per compte propi paguin els impostos a través d'aquest sistema. L'objectiu és que aquest règim fiscal en desaparegui per un sistema transitori.
Avui estem parlant aquí a COPE Catalunya i Andorra de la fiscalitat en els autònoms arran d'aquest problema que tenien els transportistes amb aquest decret òmnibus que no contemplava el que ells volien que es contemplés i que finalment s'ha pogut arreglar, ahir vam conèixer. Ho volem conèixer més detalls de la vida de l'autònom i la seva fiscalitat amb la senyora Cristina Pérez, que és la presidenta de l'Associació de Treballadors Autònoms de Catalunya, l'ATA. Cristina Pérez, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carles.
Molt bé. D'entrada, aquesta bona notícia pels transportistes, no?, que estaven amb aguilla aquí tal cos de que l'òmnibus no contemplava la seva reivindicació, no? Això és una bona notícia, no?
És molt bona. Sí que és cert que els autònoms ja portàvem uns anys amb aquesta pròrroga, perquè aquesta pròrroga no és nova, però sí que és cert que aquest any ja s'estava demorant bastant. I el neguit, sobretot, de tots els que són els autònoms que tributen per mòduls, doncs trucades, a veure que no m'expulsen de mòduls, no m'expulsen, què fem... Sí. I veritablement alleugereix bastant aquest neguit de dir, bueno, doncs s'ha tornat a prorrogar, perfecte, estem com estàvem l'any passat, doncs vinga, continuem.
Hem salvat aquest matchball, doncs, no?
Sí, aviam, l'hem salvat.
Parlant de fiscalitat, quina és la principal diferència entre la pressió fiscal que tenen els autònoms a Catalunya i a Espanya i d'altres països de la Unió Europea? Hi ha molta diferència, Cristina?
Home, en comparació sempre comparem amb Alemanya, per exemple. Sí. Alemanya és un país que tenen una fiscalitat més beneficiosa i, evidentment, l'autònom està més còmode. Aquí a Espanya el problema és que ja no només és la fiscalitat, són les traves burocràtiques, és tot un conjunt, és que és tot molt complicat per un autònom. Mm-hmm. I evidentment, si a més afegeixes els neguits que per les convulses parlamentàries i governamentals que fan que l'autònom no estigui ni segur, ni tingui una economia segura, ni sàpiga el que ha de tributar, ni sàpiga res, doncs, home, són factors que afegeixen i que veritablement doncs, fan que l'autònom no estigui tranquil i visqui amb aquest patiment.
Clar. Quines reformes, segons vosaltres, s'haurien de posar sobre la taula, s'haurien d'aplicar per apropar-se una mica a la mitjana europea en tema fiscalitat i amb les altres situacions que tenen els europeus que no tenim aquí a Espanya? Aviam.
A veure, jo primer parlaria de les traves burocràtiques. Sí. Aquest, per nosaltres, per ATA, és un dels principals... Les principals reivindicacions que sempre hem mantingut. O sigui, el que no pot ser és que per demanar qualsevol cosa, per fer qualsevol tràmit, un autònom es trigui mesos en fer aquestes coses. Quan sí que és cert que moltes comunitats autònomes estan fent ja, o si no tenen ja, implantades oficines exclusivament per atendre els autònoms, el petit empresari, i ajudar-lo i acompanyar-lo i fer que tot sigui més àgil. Tot i això, segueixen existint aquestes traves. Però bueno, jo crec que a poc ho acabarem enllestint i serà tot més fàcil per l'autònom. Mm. Tema tributació és que l'autònom jo crec que paga per respirar. És cert, o sigui, és cert. I si un autònom a més té un treballador o en té més d'un treballador... ja ni en parlem. És un col·lectiu molt asfixiat en tema impostos.
No, vull dir que entre una cosa i l'altra hem de buscar la causa de la desaparició o de la mort del 50% de les empreses petites autònomes que es poden crear, no? O què?
Home, sí, és una de les causes, clar, evidentment. O sigui, si una persona... A veure, si un autònom ja està consolidat, doncs, bueno, patirà per si aquest any factura més que l'any anterior, evidentment. El que vol és millorar. Hi ha molts negocis que, per desgràcia, neixen avui amb una perspectiva i no duren ni 2 anys. Això ha de ser molt preocupant pel govern. No. Que un negoci, que una persona que amb tota l'esperança i amb tota la il·lusió doncs inverteixi, fes... A més, no són inversions petites, a vegades són inversions importants. Una persona que es munta un restaurant o que es munta un negoci una mica maco, que llueixi una mica, i que no duri ni 2 anys, això hauria de ser molt preocupant. Per què no dura 2 anys?
Fent poc atractiu ser emprenedor, ser inversor, no,
exacte.
Cristina?
No ho fan gens atractiu. És una càrrega. Nosaltres sempre hem estat empresaris de segona. Sempre se'ns ha considerat. Ja portem uns anys que, gràcies a que també ens hem visualitzat molt més. Ara tothom coneix associacions d'autònoms que surten a la tele o que s'escolten per la ràdio. Abans no sortien per cap lloc, no existíem. Per tributar sí que existia molt, per contribuir...
Però per reivindicar ningú us escoltava, no?
No existíem.
Escolta, Cristina, hi ha un altre tema que també s'hem parlat aquests dies, que és la possible implantació de la jornada laboral de 37 hores i mitja, en lloc de les 40. Això, tu creus que es traduirà en noves contractacions per començar les hores perdudes o serà tot al revés, sabíem?
Jo crec que serà tot al revés, per desgràcia. És a dir, aquesta implantació, tal com les pautes que porta el govern, ho faran. Encara que sigui prescindint del diàleg social, està clar que es farà. Ara bé, conseqüències. Si ets una gran empresa no tindràs cap problema. Si ets un autònom, nosaltres a ATA hem calculat més o menys que per treballador és un cost addicional d'uns 2.000 euros a l'any, per treballador. El que pot suposar aquesta reducció. Clar.
El govern central ja ho ha aprovat, ara el tema anirà al Congrés dels Diputats. Confieu allí que les majories tan ajustades que hi ha i les minories tan apretades que hi ha puguin donar la volta amb aquest acord, o creus que finalment, i t'ho dic clarament, Junts es posarà al costat del govern del senyor Sánchez?
Jo no estic al cap de Junts. Però, clar, és que com políticament veus coses, avui és blanc, demà és negre, ja no saps ben bé què faran. Jo el que puc dir és que la intenció de la ministra i vicepresidenta del govern, de la senyora Yolanda, és tirar endavant. Ella va prometre aquest aspecte, aquest apartat del tema de la reducció de la jornada, i ella ho tirarà cap endavant.
Que surti ja és una altra història, no?
Exacte, després els pactes que hi arribi no deixin d'arribar, i com arribi aquesta reducció a fer-se efectiva ja és una altra història, però jo crec sincerament que ja al punt que estem es farà efectiva.
Molt bé, doncs seguirem molt atents a tot aquest tema i amb les preocupacions, i sapigueu que aquí sempre estem al costat dels autònoms i dels emprenedors, que sou un teixit econòmic molt important per Catalunya. Cristina, Cristina Pérez, que és la presidenta de la ATA Catalunya. Cristina, gràcies per atendre's, bona tarda i moltíssima sort,
A vosaltres, gràcies, bona tarda.
Doncs molt bé, encara tenim moltes més notícies, molta més actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ara, per exemple, amb un operatiu policial destacat i important, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra han desmantellat el principal grup criminal especialitzat en robatoris de caixes fortes de joieries immobiliàries arreu de Catalunya. El grup delictiu actuava amb contundència en poblacions de les províncies de Girona i de Barcelona. Explica'n, Sergi.
Arran d'una banda criminal que el planificava els atracaments amb un seguiment previ sobre l'objectiu i d'una gran perícia en la utilització d'eines per rebentar les caixes fortes amb una tècnica poc comuna, l'oxitall, un mètode basat en una combinació de gasos que permet tallar metalls resistents amb facilitat. Per tant, eren uns professionals que s'informaven i sabien on robar milers d'euros ja per valor de les peces robades o bé perquè hi havia diners en metàl·lic. El portaveu de la Policia Nacional, Hernán Puente, destaca a COPE Catalunya y Andorra el nivel de esta banda de lladres.
Trataba de un grupo altamente especializado en el conocimiento y en el manejo de herramientas como los sopletes de oxicorte y los inhibidores de frecuencia. Además, dominaban el instrumental necesario para la desactivación de alarmas y la apertura de cajas fuertes. Tenían totalmente controlados los tiempos y no actuaban hasta que tenían en su poder toda la información para tratar de actuar tratando de tener la mayor impunidad posible.
La investigació es va iniciar arran d'un robatori amb força en una joieria de Barcelona fa tot just un any, quan un grup de persones va sostraure joies per valor de 284.000 euros. En l'operació policial conjunta de Mossos i Policia Nacional, amb la participació total de 120 agents, s'han fet entrades a pisos de Granollers, Parets del Vallès, Sant Andreu de la Barca i fora de Catalunya, a Leganés i Parla. En total hi ha 5 persones detingudes amb més de 150 antecedents implicades en 17 robatoris amb força per un valor total de 700.000 euros.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Sant Hipòlit de Voltregà, a la comarca d'Osona, per clavar diverses ganivetades a la seva parella. Segons l'Agència Catalana de Notícies, l'atac es va produir dimecres a la nit a l'interior del pis que compartia la parella quan l'agressor va atacar la víctima amb una arma blanca i després va fugir. Una veïna va trucar al 112 i va donar l'avís. Quan van arribar, Mossos i el 100 van poder estabilitzar la víctima i va ser traslladada de gravetat a l'Hospital Universitari de Vic. Ara per ara, no estem per la seva vida. El detingut, que té 44 anys, està acusat d'un delicte de temptativa d'homicidi i és previst que passi a disposició judicial aquest mateix dijous. Fem ja una pausa per publicitat i després la Mar Puerto t'explica com i per què un ajuntament català promou una nova essència aromàtica.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la banana con un precio imbatible de 99 céntimos el kilo, o el aceite de oliva virgen extra aromas del sur 5 litros con un precio imbatible de 4 euros con 59 el litro. El mejor precio garantizado hasta el 9 de febrero. Carrefour.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Los equipos campeones están formados por grandes estrellas, como tu equipo campeón de lavado con los lavavajillas Beko Cornell Intense y Fairy.
Gana en la limpieza de tu vajilla con 6 meses de Fairy gratis al comprar un lavavajillas Beko Cornell Intense en El Corte Inglés.
Lavavajillas Beko Cornell Intense y Fairy, tus campeones de lavado en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de febrero, consulta condiciones en elcorteinglés.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Ajuntament de Rubí ha desenvolupat un aroma amb el qual vol identificar l'esperit de la ciutat i la multiplicitat de nacionalitats que viuen en ella. Es tracta d'una essència aromàtica que s'ha batejat amb el nom de 3003 Essència de Rubí. Mar, explica'ns.
El producte va néixer d'una trobada entre l'alcaldessa i els responsables de la firma amb seu a la localitat, en què les parts van abordar la possibilitat de crear una aroma que identifiqués el municipi vallesà, tal com explica el regidor de Protecció de la Ciutat, Moisés Rodríguez.
Un micador de moltíssima qualitat on tu puguis ficar, mai millor dit, en un pot el que és una ciutat. I vam començar a fer reunions. Volem un cens ara mateix del que és les nacionalitats. Vale. Es va proporcionar el cens. I amb aquell cens Ells tenen experts per dir. Amb aquesta nacionalitat es tradueix de que n'hi ha mirra, canella, no sé què, no sé quanta. I van fer una proposta, tres propostes, de les quals van dir: nosaltres apostem per aquí, però vosaltres sou el client. Al final vam agafar la que vam proposar.
L'elaboració de l'aroma ve acompanyada del disseny del seu packaging, una caixa de color blanc amb les lletres que es vinculen al color rubí, coincidint fonèticament en català amb el nom de la ciutat. Inicialment, l'Ajuntament preveia dissenyar un perfum, però finalment va resultar complicat. Era més fàcil poder-lo compartir amb una essència, detalla l'alcaldessa Anna Maria Martínez.
La van batejar amb el nom 3003. Aquest és el color que codifica el vermell rubí, que es diu rubí, el color rubí. De fet, pensàvem en un perfum primer, perquè n'és a nivell personal amb tothom. Era més complicat, va ser més fàcil i més poder-lo compartir molt més, el fet de tenir una essència que pogués expressar tot allò que som. Som indústria, som diversitat, som cultura, som esport, som joventut i som totes les nacionalitats que hi conviuen a la ciutat.
L'Ajuntament ja ha encarregat unes primeres unitats del producte que es faran servir com a regal institucional en visites de personalitats de l'Ajuntament, però també com a obsequi als establiments que sovint visiten amb la voluntat de que passi a formar part de l'aroma del municipi. En aquest sentit, també n'ubicaran en equipaments municipals.
I ara et vull parlar del projecte No Puc Esperar, que ha tancat 2024 amb un balanç molt positiu, ampliant la seva xarxa de beneficiaris fins 6.500 pacients amb malalties inflamatòries intestinals. Es tracta d'una iniciativa pensada per facilitar el dia a dia a aquelles persones que necessiten utilitzar un lavabo de manera urgent a causa d'un problema mèdic no contagiós. Els de sanitaris són pacients de malalties com la del Crohn o colitis ulcerosa. A Catalunya hi ha registrades uns 42.000 casos aproximadament. Encara que la malaltia de Crohn es pot produir a qualsevol edat, els pacients solen rebre el diagnòstic entre els 20 i els 30 anys, un moment vital que agreuja l'impacte en els pacients que estan acabant els seus estudis a la universitat o estan fent els seus primers passos en el mercat laboral. De fet, el 72% de les persones amb malaltia de Crohn confessa que aquesta simptomatologia ha afectat a la seva capacitat per exercir les seves tasques laborals. Un 38% ha hagut de canviar de treball o readaptar les seves responsabilitats. És una malaltia, diuen, que no és visible. La porten dins i diuen pràcticament això tots els afectats. Hem parlat de com gestionar aquesta malaltia i del projecte No Puc Esperar amb un dels seus responsables, Jackie Gómez.
Sí, el projecte No Puc Esperar forma part d'una iniciativa pensada per facilitar el dia a dia a aquelles persones que necessiten utilitzar un lavabo de manera urgent a causa d'un problema mèdic no contagiós. Els destinataris són pacients de malalties inflamatòries intestinals, com per exemple la malaltia del Crohn i la colitis ulcerosa, entre d'altres, i també aquells pacients que els metges col·laboradors en el projecte considerin necessaris incloure. La Jackie Gómez és la responsable del projecte i explica com funciona aquesta targeta.
Es fa una targeta que la lliuren els metges en el seu servei de la unitat de malaltia inflamatòria intestinal. Llavors, a partir d'aquí, doncs, els pacients que la porten poden entrar, però només en aquells establiments que estan adherits al projecte.
Sí.
I aleshores això els estalvia no tenir que fer cues, no tenir que donar explicacions o no tenir que consumir contínuament.
D'acord.
I amb això ajudem a millorar la qualitat de vida d'aquests pacients, evidentment.
Les targetes són gratuïtes, no tenen nom i estan numerades per seguir un control de lliurament. Actualment, la xarxa inclou 4.411 lavabos i col·laboren 43 hospitals que faciliten la distribució de targetes als pacients. Ja estan adherits també 278 ajuntaments, 7 consells comarcals i 2 diputacions.
De vegades no et deixen entrar o no. Si parlem de bars i restaurants, moltes vegades et fan consumir i no et deixen entrar lliurement. Però aquest projecte va més enllà. No és solament bars i establiments. Tenim adherits centres d'estètica, perruqueries, gestories, qualsevol establiment que tingui l'entrada a peu de carrer i que pugui ser una manera ràpida de que el pacient pugui... Hi ha una app on pot geolocalitzar els establiments adherits.
Aquest 2024 el projecte ha tancat amb un balanç molt positiu, ampliant la seva xarxa y benefician miles de pacientes a malalties inflamatorias intestinales.
Rocío, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirme hoy.
Muy bien, oye, estamos hablando hoy de estas tarjetas que se llaman No Puc Esperar, que son unas tarjetas que os salvan la vida a muchas personas que estáis pues afectados de estas enfermedades intestinales, la del Crohn o la de la colitis infecciosa. ¿Cómo afecta, Rocío, esta enfermedad en tu día a día?
Pues digamos que el proyecto de las tarjetas es fantástico, porque pensemos que al final cualquier persona, si se pone mala, a lo mejor pensad en las peores diarreas de vuestras vidas, ¿no? Que tengáis que vivir con esto cada día y que sea vuestra vida normal. Y al fin y al cabo, pues la vida sigue, ¿no? Y tienes esto, pues problemas de diarreas o de dolores en las articulaciones u otros muchos síntomas que al final, pues, te afectan diariamente.
Rocío, ¿tienes alguna estrategia, os enseñé alguna rutina que te ayude a sobreponerte a estas situaciones que nos comentabas ahora?
Pues es súper importante, pues un apoyo en la familia, en los amigos y bueno, al final una comunicación también con tu especialista y proyectos como este que te facilitan la vida un poquito todos los días, ¿no?
Con esta tarjeta, ¿qué facilidades tenéis? Explícanos un poco.
Pues imagínate que el problema que tenemos muchos con este tipo de enfermedad, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal o quizás ostomizados, pues que necesitamos un baño, pero claro, de manera urgente. Es en el momento, no te puedes esperar y desgraciadamente es así.
Y entonces el bar tiene la obligación de dejaros utilizar el servicio, ¿no? ¿Entiendo?
Correcto, si están adheridos al proyecto, tú enseñas la tarjeta y pues te facilita no tener que esperar colas, no tener que consumir y entonces no tengas tú el miedo, ¿no?, de no poder salir este día porque no voy a poder contar con un baño en el momento que lo necesite.
Hay muchos, bares, establecimientos que se han adherido a esta campaña. Estáis, en fin, ¿os encontráis apoyo de la sociedad en este sentido, Rocío?
Hay bastantes, pero desde aquí sí me gustaría aprovechar para hacer un llamamiento que quizás faltarían más, porque hay muchas entidades, sobre todo públicas, CAPS, CASALS, centros de salud, que están adheridos, y es fácil, incluso la TMB, pero bares a lo mejor en el centro no hay tantos, y entonces esto nos da inseguridad de enseñas la tarjeta y muchas veces no están adheridos y te hacen el favor, ¿no?, de abrirte el baño o facilitarte, pero nos daría más seguridad que más establecimientos o restaurantes se adhieran al proyecto.
Oye, esta enfermedad que tienes tú en concreto, ¿cómo te afecta a tus relaciones, digamos, personales y sociales? ¿Cómo lo gestionas esto, Rocío?
Bueno, pues es difícil, ¿no? Porque cuando estás bien, pues eres una persona normal más, pero cuando estás con un brote, pues es difícil porque ya empiezas, tienes que gestionar al final un dolor crónico, ¿no?, que tienes que vivir con él. Y fíjate que el dolor al final afecta también a tu personalidad y tienes que sobreponerte y, como decíamos antes, la vida sigue. Tienes una familia, también unas obligaciones, unos amigos y al final afecta también tu parte personal, tu parte profesional y hay que llevarlo y sobreponerse.
Claro. Entonces, tu salud, digamos, emocional, ¿cómo convives con esta enfermedad?
En cuanto a nivel emocional, bueno, pues va uno a baches, ¿no?
Yeah.
A veces, claro, por eso también es importante estar fuerte emocionalmente, claro, y tener un apoyo y una red, ¿no?, de familiares, de amigos, que al final socialmente también que la gente conozca esta enfermedad, porque la gente te ve y es una enfermedad invisible, digamos. Entonces, claro, emocionalmente que tú sepas que cuentas con el apoyo de tu entorno ayuda muchísimo, claro, porque es muy difícil a veces.
¿En algún momento te has sentido sobrepasada y has tenido que, por ejemplo, que buscar apoyo psicológico, Rocío, en tu caso, o no?
¿O eres fuerte? En mi caso no, porque sí es verdad que he contado con una red de apoyo muy importante. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, mi madre, he convivido con ella con una enfermedad también autoinmune, ella tiene esclerosis múltiple, y entonces tener un referente súper fuerte en la familia que haya pasado también por algo así te ayuda mucho, pero sí es verdad que al final un apoyo psicológico en algunos casos es muy importante tenerlo.
Hay 6.500 tarjetas entregadas de esto del No Puc Esperar, es una cifra, bueno, que no está mal, ¿no?, para empezar, Rocío, quizá, o que...
No está mal, ¿eh? Ya está poco a poco se va dando a conocer el proyecto y cada vez somos más los pacientes que podemos tener esta facilidad.
En vuestro caso, en vuestra enfermedad, ¿qué papel tiene la alimentación en esta rutina, en este día a día para controlar esta enfermedad, Rocío?
Sí, pues realmente la alimentación, si es verdad que dependiendo de la afectación que tenga tu enfermedad y en la etapa en la que estés, estás de brote o no, realmente si no estás afectado por un brote, puedes alimentarte como quieras. Tenemos la misma dieta que una persona normal, digamos. Pero si estás en un brote, si es verdad que tienes que cuidar la alimentación, porque hay veces que si tienes todo el intestino afectado y estás con un brote severo, pues no se debe de comer, incluso tienes que pasar a dieta líquida, incluso puedes necesitar medicación, digamos, alimentarte de forma parenteral y estar ingresado para ello. Entonces, un poquito cuidarse siempre para no llegar a ese extremo, siempre es importante.
Los brotes vienen de improviso, ¿no? Sin avisar, ¿o cómo funciona, o cómo va?
Sí, sin avisar. Gustaría saber...
alguna alerta, ¿no? Alguna alerta, ¿no?
Una alerta y que estemos preparados ya, ¿no? Porque ya psicológicamente y te puedes hacer un esquema, pero desgraciadamente no. Vienen sin avisar y toca también hacer frente a ello.
Ya para finalizar, Rocío, ¿cómo valoras la atención médica que recibes? ¿Tienes acceso fácil a los tratamientos, a los especialistas? ¿Tienes información suficiente? ¿Mejorarías algo?
Pues mira, yo considero que la verdad que hemos avanzado mucho y que al final tenemos una unidad de enfermedad inflamatoria intestinal que es excelente. Yo en concreto me visito en el Hospital San Pau y agradecer, por supuesto, al personal la dedicación y que se adhieran a proyectos como este, porque yo en mi caso lo conocí a través de ellos. Y quizás a mí me gustaría lo que le gustaría a cualquier paciente no español, que por mucho que la sanidad española no nos vamos a meter a hablar en eso, es maravillosa, pero nos gustaría...
Sí.
Un poquito más de tiempo cada paciente, que a lo mejor esto nos gustaría a todos, pero en general muy contenta con la atención recibida y con las unidades de
inflamatoria. Pues nosotros muy agradecidos, Rocío, que nos hayas atendido, nos hayas explicado tu experiencia personal siendo una de las personas, de las pacientes afectadas por esta enfermedad, la malaltía del Crohn y de la colitis ulcerosa. Rocío, muchísimas gracias, muchísima suerte y esperemos, deseemos que, desde aquí un llamamiento al gremio de restauración de Barcelona, que se apunten también a esta campanya del No puc esperar, que ajudaria moltíssim a este col·lectiu d'enfermos.
Correcto. Ojalá nos escuchen y se animen, y muchísimas gracias a vosotros por la llamada y por la visibilidad a los pacientes de enfermedad inflamatoria.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3 i 5, Esports Cope, Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Titulars de la jornada que passen per la Copa del Rei, no?
Sí, estarem bàsicament pendents d'aquest tancament de la ronda de quarts de final de la Copa del Rei. Avui juga el Barça 2:15 a València, torna a Olmo, Gavi encara no. Abans d'aquest partit del Barça juga el Real Societat Osasuna a 7:45. Ahir el Real Madrid es va classificar per semifinals eliminant el Leganés per 2-3.
Molt bé, Esports Cope, 3 i 5, bon programa, Joan, que vagi bé.
Gràcies, fins ara.
Ho deixem aquí, d'aquí uns segons arriba Pilar García Muñiz amb la tarda i et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adéu-siau.